Estem en un moment en què ens convenen resoldre molts interrogants per entendre d'on ve tot el que estem vivint, tot el que està passant en el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. I avui us proposem seguir de ben a prop una masterclass en geopolítica.
Tenim amb nosaltres en Francesc Serra, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en l'espai i el món soviètic. Francesc, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i per aportar-nos, com segurament faràs, llum a un conflicte que a molts ens ha agafat una mica de nou, evidentment els que en sou experts segurament no. Ahir parlàvem amb una persona, un gironí, que està atrapat precisament a Ucraïna. Va anar de vacances amb la seva dona i el seu nen a veure la família i no poden sortir, ell no pot sortir i està pendent que la dona i el nen puguin tornar cap aquí a casa nostra. Ell ens explicava que la seva família d'allà li deia: poder no vinguis de vacances, que la cosa no està gaire bé, però que hi van anar perquè ningú s'esperava que això passés. Vosaltres com a experts, Francesc, tu com a experts a més en tot el que és el món i l'espai soviètic, pensaves que aquesta invasió acabaria sent el que ha sigut?
No, ens ha agafat també de sorpresa a la majoria d'analistes i la majoria d'observadors que estàvem intentant entendre-ho, i dues hores abans que es produís la invasió, la majoria d'observadors, d'escriptors, acadèmics, etc., continuava pensant que no, perquè trenquen moltes regles de lògica, d'alguna manera. Per dir-ne un parell, primer, trenca la norma de les actituds i les accions internacionals. Des del 45, amb prou feines, s'han produït autèntiques invasions directes d'un país cap a un altre. Amb prou feines podem parlar d'un parell de precedents des del final de la Segona Guerra Mundial. I cap per una superpotència o per una gran potència. De manera que això bé, trenca absolutament el dret internacional, només per esmentar un parell de tractats o d'acords. Trenca l'article 2.4 del Pacte de Nacions Unides, del Tractat de San Francisco de 1945. Trenca el Tractat de Budapest de 1994, pel qual els països de l'est d'Europa es comprometien a respectar les fronteres i la sobirania un de l'altre, i molts altres tractats. De manera que és una situació en la que no estem acostumats i no sabem com reaccionar. L'altre punt que ens trenca les perspectives i que era un argument per dir això no passarà, i com ho preguntaven a classe o com ho preguntava a la premsa, jo solia, i no només jo, quasi tothom l'ha explicat aquí, i una de les raons era perquè els russos és un poble al capdavall, molt sensible, molt culte, i és un poble que s'estima molt Ucraïna, per moltes raons, moltes d'elles paternalistes, però que, d'altra manera, per ells Ucraïna és important, és veí, és un poble germà, culturalment. Consideren que Kiev és el lloc on va néixer la seva nació, la famosa Rus de Kiev, medieval, i s'estimen molt la ciutat de Kiev. Jo sempre deia, els russos no suportaran les imatges del seu exèrcit bombardejant la ciutat de Kiev. I efectivament és una imatge que causa molt de dolor a molts russos. Però aquests arguments no han estat suficients i, com sabem, el dia 24 de matinada van començar els bombardejos intensos.
La zona, després, el 2014 ja havíem tingut uns primers episodis, tota la zona del Donbass, Crimea, que potser aquí van passar per la gent més de peu una mica més desapercebuts, això mantenia el conflicte. Ve d'aquí, és a dir, anem una mica a l'origen. Com és que, malgrat no esperar-nos-ho, i ara tu ens donaves les raons, Francesc, ha passat i hi ha conflicte en aquesta zona?
Bé, un dels arguments que diu Putin, i que en general diuen també els que defensen les posicions de Putin, és la guerra no ha començat ara, no va començar fa 15 dies, va començar fa 8 anys, i una de les coses que repeteixen més és que Ucraïna ha estat bombardejant i ha estat massacrant la població del Donbass des del 2014. Això, com a mínim, és una mitja mentida, una mitja veritat. En realitat, és cert que hi ha hagut guerra al Donbass des de llavors, i una guerra sagnant, una guerra que ha causat 14.000 morts, una guerra que ha hagut molts abusos i la part ucraïnesa no n'és exempta, però, i aquí jo em vull posar des del punt de vista del dret internacional, es tractava, o es tracta, d'un conflicte intern. És a dir, fins al dilluns de fa dues setmanes, cap país del món reconeixia aquestes repúbliques com a estats independents. Ara fa un parell de setmanes ho ha fet Rússia, però fins llavors era un conflicte intern. Òbviament, tots els seus horrors, és una guerra, amb tots els seus abusos, totes les seves traïcions, etc. I com deia, Ucraïna n'ha fet. També n'ha fet l'altre bàndol, evidentment. Però, a més, resulta que és un conflicte entre una regió d'Ucraïna i l'estat ucraïnès. Rússia hi està des del primer moment. I Rússia està també trencant totes les normes, prolongant un conflicte que s'ha anat enquistant i fent més i més sagnant, enviant armament, enviant tropes, enviant suport polític i diplomàtic a aquestes repúbliques rebels. Sense el suport de Rússia, el conflicte no hauria durat gaire, com no va durar gaire a altres zones com Kharkiv o Odessa. Però s'ha mantingut i s'ha mantingut per la tossuderia de Rússia, entre altres coses. No estic traient valor a l'afirmació que Ucraïna ha comès abusos, n'ha comès. També n'ha comès l'altre bàndol, el bàndol prorrus i la pròpia Rússia. Però ha estat un dels arguments i continua sent per gran part de la població russa i de la gent que dona suport a Occident l'argument. Ucraïna ha estat cometent genocidi, que és una paraula que se n'ha abusat molt i se'n torna a abusar, no hi ha hagut cap genocidi en aquesta àrea, i per tant Rússia està defensant la població civil, defensant la gent victimitzada, etc. Això, com a molt, com deia, és una mitja veritat. Rússia no està defensant una població. En realitat, Rússia està combatent pels seus interessos geoestratègics.
Aquestes zones, la zona de Donbass i altres, per què volen marxar d'Ucraïna? És a dir, on hem d'anar a buscar l'origen de tot aquest conflicte? Penja de la desmembració de la URSS?
D'alguna manera sí, però són dos casos molt diferents. Crimea és una regió que històricament no ha estat mai ucraïnesa, no ha tingut mai una població ucraïnesa forta i no ha format part de la historiografia d'Ucraïna. Crimea tenia una majoria, i té una majoria de població russa, i aquesta població se sent més identificada amb Rússia. Aquí també podem entrar en altres apreciacions, fins a quin punt és legítim i sobretot fins a quin punt és legal. Des del punt de vista del dret internacional, evidentment, no és legal que tu, per les teves pròpies consideracions, et quedis una regió del veí. D'altra manera, sí que hem de concedir que la majoria de la població estava d'acord en passar a Rússia. El Donbass és molt més complicat. A més, hi ha una altra diferència. A Crimea l'operació va ser bastant barata per Rússia. Va anar introduint els famosos soldats verds, homenets verds, perdó, i en total hi va haver dos morts, em sembla, a tota l'annexió. Mentre que el Donbass és molt diferent. A Donbass hi havia una població majoritàriament que s'identificava com a ucraïnesa, dels quals la meitat parlaven rus, també hi havia una població forta russa, però en tot cas era una població més barrejada, una població més identificada amb Ucraïna. El tema era molt més complex, hi havia moltes opcions diferents entre la població, fins i tot quan es van revoltar, perquè sí que en aquest cas, en el cas del Donbass, hi va haver una revolta des de baix, bottom-up. No va ser una imposició directa de Rússia com a Crimea. Però fins i tot quan la població es va rebel·lar, hi havia opcions des de federalistes o simplement que volien respecte cap a la llengua russa o que es volien oposar al Maidan a l'evolució política de la pròpia Ucraïna. Al final va ser Rússia qui va posar ordre i ordre al seu favor, evidentment. Però això va iniciar també aquest conflicte armat que està tan i tan sagnant al propi Donbass. Quan a què vol la població del Donbass? És difícil de dir. En les enquestes que es van fer just abans de la guerra del 2014, Hi havia un fort sector de la població que volia separar-se d'Ucraïna o que volia incorporar-se a Rússia, però estaríem parlant d'un 20-25% de la població. És molt. Però en aquell moment no era una gran majoria. S'ha de tenir en compte també que la meitat de la població del Donbass ha fugit des del 14. Aproximadament 3 milions de persones han marxat, significativament 2/3 cap a Ucraïna i 1/3 cap a Rússia. De manera que és molt difícil realment establir no què vol la població de Donbass, que avui en dia mai ho sabrem, potser, sinó dir que realment estem lluitant pels interessos de la població del Donbass, perquè la població del Donbass ha estat molt bombardejada, molt aniquilada, i ha estat víctima d'una confrontació entre dos països.
A partir d'aquí, que ara dèiem, no?, d'aquestes regions, després ve el que comentaves, Francesc, ja és una invasió d'un país a un altre, com és el cas d'Ucraïna. Aquí entren, tu abans parlaves dels interessos geoestratègics, geopolítics de Rússia, el fet de que Ucraïna hagi virat una mica més cap a Europa, volgués entrar a l'OTAN, tot això és el punt que ha fet que Rússia digués fins aquí, n'hi ha prou, ara aquí veig perillar els meus interessos?
Sí, d'això ara no n'hem parlat gaire, fins ara, però també hi ha un altre argument de Rússia, de l'OTAN s'està ampliant, ens estan encaixonant, ens estan aïllant, hi ha una amenaça geoestratègica, i en part aquest argument és cert, en part és veritat, aquí sí que hi ha molts analistes que donen la raó a Rússia, per diverses raons. La primera, a veure, hi ha una suposada promesa que l'OTAN i Occident va fer a la Unió Soviètica en aquell moment, el 1990, quan es va reunificar Alemanya, i aparentment diversos líders occidentals van prometre a Gorbachev que l'OTAN no s'expandiria. Això la Rússia ho ha utilitzat molt. Ha estat un argument que surt periòdicament, sobretot cada cop que hi ha hagut una ampliació de l'OTAN, i n'hi ha hagut 5 des de llavors, i Rússia continua dient aquell "m'ho havíeu promès". Sí, no, té raó, és una promesa que han fallat, però és un compromís verbal, no és un tractat. D'altra banda, Rússia sap millor que ningú que aquests tractats, especialment si són verbals, se'ls salta la gent, estem en un estat de coses realista, de realpolitik, maquiavelià, en què les potències, sobretot, utilitzen promeses com a eines per al seu profit. No estic defensant que l'OTAN faci servir la mentida, o Occident, però és una dinàmica bastant habitual en les relacions entre potències, i com deia, Rússia ho ha fet molt, i Rússia ha faltat els seus compromisos molt abans que l'OTAN ho fes. I aquest "m'ho havíeu promès" fa passar Rússia per una potència victimitzada, enganyada, fràgil, dèbil, i no estem en aquest escenari tampoc. No estem en un escenari en què "m'heu enganyat, m'ho havíeu promès". D'altra banda, sí que és cert que l'OTAN ha anat avançant cap a l'est, en gran mesura perquè els països de l'est exigien una mesura de protecció. Estònia, Letònia, Lituània, Polònia, Hongria, República Txeca, sentien i senten una greu amenaça des de Rússia. I si els hi preguntes ara mateix, diran, doncs mira, precisament per què està passant ara. De manera que l'OTAN, que sí que s'ha volgut ampliar, que segurament no ha estat gaire prudent en aquestes ampliacions, podia haver-les escalonat més, podia haver-ho consultat més amb Rússia, podia haver calmat aquests socis, però no ho ha fet i Rússia s'ha sentit amenaçada. I sobretot sent amenaçat que la situació que Ucraïna eventualment pugui entrar a l'OTAN. No era una cosa immediata. És cert que Ucraïna fa uns anys va renovar la seva candidatura a l'OTAN. És cert que està en algun calaix de l'agenda. L'any 2008 es va rebutjar l'adhesió directa d'Ucraïna i Geòrgia a l'OTAN, però se'ls va respectar un estatut de candidat. Però ara mateix a la cimera del Consell Atlàntic de Madrid el juny que ve, l'adhesió d'Ucraïna ni de cap altre país no estava a l'agenda, no estava sobre la taula, no era una cosa immediata ni molt menys. Rússia ha fet aquesta, ha pres aquesta iniciativa militar pel seu, pels seus interessos, probablement perquè era allò de el moment menys pensat. Però no hi havia una situació calent que o ho fem ara o d'aquí 15 dies serà massa tard. No hi ha hagut una, no hi ha hagut un atac massiu al Donbass, com s'ha argumentat, no hi ha hagut una imminent entrada d'Ucraïna a l'OTAN, simplement Rússia ha considerat que ara és el moment de fer-ho.
Clar, i ha precipitat després la resta de coses, perquè ara comentava Francesc, no estava sobre, no estava damunt la taula la incorporació a l'OTAN immediata d'aquests països, i ara tothom ho està demanant, fins i tot Finlàndia, que al seu moment no bé, estava al marge, també es planteja, és a dir, es surten idees que fins aquest moment no estaven damunt la taula. Per tant, aquesta mena de decisió, ara és el moment per bueno, per als seus propis interessos de Rússia, acaba provocant com una mica l'efecte contrari, no?
Sí, la iniciativa de Rússia, diguéssim que ha cridat allò que podia no estar massa present. Potser una de les raons que ha impulsat Putin a fer aquesta agressió és que l'OTAN estava debilitada, estava afeblida. Macron mateix va dir, el president francès va dir fa unes setmanes que l'OTAN estava en mort cerebral. I ara, de sobte, efectivament, l'OTAN es reforça. Països que havien deixat al marge la seva candidatura, com Finlàndia i Suècia, s'ho estan replantejant. Podria haver-hi, que això sí que se n'havia de parlar a Madrid al juny, podria haver-hi una reestructuració de l'OTAN cap a altres àrees geogràfiques, a l'Atlàntic Sud o altres zones del món, però sobretot se sent més reforçada. També la Unió Europea, que estava en hores baixes des del Brexit, ha reforçat la seva capacitat de seguretat, que això és una assignatura pendent de la Unió Europea des dels anys 90. I ara hi ha arguments per fer-ho, entre altres coses perquè realment hem vist que hi ha un enemic real. Rússia argumentava que no som un enemic, en realitat tenim els mateixos interessos, no som una amenaça, però de sobte es presenta com una amenaça. Hi ha tropes russes i tropes russes massacrant objectius civils, per més que diguin. I a més, ha perdut credibilitat. Tot allò que puguin dir ara, ja ningú se'n fia.
Uh-huh. Certament.
Un dia abans deien, no, són maniobres, no hi ha intenció d'envair, etc. Ara, quan Putin diu, per exemple, que dissoldre la Unió Soviètica va ser una mala idea, evidentment els altres països de l'antiga Unió Soviètica aixequen la ceia. Perquè què vol dir això? I Putin va donar garanties personalment al president de Kazakhstan, que això no va amb tu, però qui se'l creu ara, aquestes alçades? Estem en una situació més tensa perquè tot és imprevisible. Com deia al començament, s'han trencat moltes normes, s'ha perdut credibilitat dels actors. L'OTAN també ha perdut credibilitat d'alguna manera perquè no ha estat capaç d'imposar respecte, i l'escenari mundial ha canviat i ha empitjorat enormement.
De fet, Francesc, coneguent la història d'en Putin, es fa difícil confiar en ell, no?
Bé, d'alguna manera s'ha de confiar. És el president d'una de les nacions més poderoses del món, però sí que té un historial personal tèrbol, se l'ha de conèixer, evidentment, té una psicologia molt peculiar, no oblidem que ve dels serveis secrets, per tant, tot allò que són mind games, jocs mentals, ho controla molt. Sí, és una persona que ja parteix, diguéssim, de l'utilitat de l'engany. Quan en un moment donat, quan se li va retreure que la seva tesi doctoral l'havia plagiat informes secrets que tenia gràcies a accessos privilegiats, ho va reconèixer i cap problema, i endavant. I bé, els seus admiradors també l'admiren per això, que d'alguna manera és una forma de fer estratègia. Molt sovint, els darrers dies, hi ha molta gent que em pregunta, però en Putin s'ha tornat boig? I no, jo no tinc indicis que hagi enfollit, ni molt menys. És una persona molt intel·ligent, molt astuta, sobretot, i no sé que realment doni mostres d'això, jo no diria que hagi perdut el seny. Simplement que té una forma de calcular els fets i les reaccions de l'altre, és un gran jugador d'escacs, com molts russos, i es preveu quina serà la jugada de l'altre. En aquest sentit, ens hem de posar això en la mentalitat de jugadors d'escacs. Per en la setmana o dues setmanes prèvies a l'atac a Ucraïna, hi va haver un moment de tensió en què cada cop es veia més clar, hi va haver provocacions clares, hi va haver una sèrie de fets al Donbass, petits fets armats, aïllats, que tothom veia que estaven o fabricats o utilitzats per la propaganda russa, i en aquell moment molt probablement Rússia i Putin esperaven que Ucraïna o Occident perdessin el control i fessin, iniciessin ells l'agressió, iniciessin una ofensiva armada, la qual cosa els donaria una excusa magnífica. En aquell moment es van saber aturar, van saber deixar que sigui Putin el primer que dispari. I això ha estat una petita victòria psicològica, però molt petita si tenim en compte el que ha vingut després.
Francesc, Finlàndia, els països limítrof, Polònia, han de patir, s'han de preocupar perquè un cop conquerida Ucraïna, si és que s'acaba produint, que després ens dirà si tu ho veus factible finalment o no, però han de patir per ser els següents davant la possibilitat de que puguin ser els següents?
Si l'ofensiva continua, més enllà d'Ucraïna, el primer país que ha de patir és Moldàvia. A partir d'aquí, bé, Putin es va permetre el luxe d'amenaçar de manera molt grollera, per cert, a Finlàndia i Suècia. Els països bàltics se senten contínuament amenaçats des de, jo diria, des de fa segles, per Rússia. Pateixen molt. Pensem que també hi ha una guerra de propaganda aquí, eh? També diuen els seus propis fets o ressalten els fets que més els convé per demostrar la seva victimització. Però, de tota manera, és real, són països petits davant d'una gran potència. Els països bàltics, o fins i tot Finlàndia o Suècia, han de patir menys perquè, d'alguna manera, estan protegits. És a dir, qualsevol atac a un país de l'OTAN serà considerat un atac per la resta de països de l'OTAN, i aquí ja estem parlant de potències nuclears, de grans potències armamentístiques. Fins i tot el propi Putin, en una de les poques mostres d'humilitat que he sentit en les últimes setmanes, davant de tanta fanxanderia, va reconèixer que davant de l'OTAN l'exèrcit rus no tenia res a fer-hi. Aquests països estan protegits. Fins i tot Finlàndia, que no pertany a l'OTAN, o Suècia, que tampoc hi pertany, tenen protecció de la Unió Europea. Recordem que des del Tractat de Lisboa de l'any 2009 la Unió Europea ha assumit tasques de seguretat i defensa, i la pròpia OTAN ja ha dit que donaria suport a Finlàndia en cas d'un atac. Perquè, a més, ja interessa a l'OTAN. L'OTAN, bé, primer, està enviant armament massiu a Ucraïna, tant l'OTAN mateixa com els països que en formen part. Per tant, ja s'està implicant. Recordem que en molts casos hi ha hagut països que han entrat a la guerra perquè estaven armant a països contendents. Als Estats Units, a la Primera Guerra Mundial, al final va entrar-hi per això, perquè Alemanya va enfonsar un vaixell que carregava armament cap a Europa. Rússia podria considerar violats els seus drets o violada la neutralitat de l'OTAN en qualsevol moment. Podria passar. Si això passa, o si s'ataca per accident, aquelles coses que passen, un míssil mal apuntat, un vaixell que traspassa l'espai aeri, Rússia podria entrar en conflicte amb l'OTAN. Això ja seria un conflicte molt més gran que fins ara l'OTAN ha evitat, perquè efectivament hi ha una escalada de provocacions i l'OTAN també ha de mirar quan li interessa atacar, si és que li interessa. Però a l'OTAN no li interessa tampoc que una potència aliena li faci el joc envaint un país amic, limitant les ambicions de la pròpia OTAN, i aquí estem parlant 100% de realpolitik. Al capdavant, l'OTAN representa un poder mundial, i aquest poder mundial no vol competència, i no acceptarà, li costa acceptar Ucraïna, no acceptarà segurament un pas següent de Rússia a Europa Oriental.
Francesc, tu ara deies, hem de veure Putin com un jugador d'escacs, algú intel·ligent, que per tant això no és una cosa que ha fet allò que es diu en cap calent, sinó que segurament estava planificat. Parlaves també de Moldàvia, avui sentíem i llegíem en alguns mitjans que parlaven de Transnístria, que és una zona també que està entre Ucraïna i Moldàvia i que Putin podria ser com una salamànica que tingués també en un moment determinat. Entenem que tot aquest pla ja ha estat bastant planificat, i quin creus que, si això és així, seria l'objectiu final de Putin amb això?
En principi, l'objectiu final de Putin és garantir la seva seguretat, però garantir la seguretat en aquests termes és també establir una amenaça permanent. No s'acabarà el conflicte ni tan sols en el supòsit bastant realista que Rússia acabi ocupant tot Ucraïna. Primer, perquè la situació d'Ucraïna es pot allargar molt, hi pot haver resistència, hi pot haver oposició a un govern titella o a la presència permanent o semipermanent de tropes russes, etc. Però a més, perquè, com dèiem, ja estableix un nou mapa del món i unes tensions noves a Europa Oriental. Rússia pot voler més o pot exigir més o pot considerar que necessita més o que té dret a més. L'OTAN també. Evidentment, l'OTAN s'erigeix en el defensor dels drets individuals i ara s'està erigint en el defensor dels drets dels ucraïnesos, passant una mica per damunt de qualsevol cosa, fins i tot els ucraïnesos. Cosa que és bastant complicat, perquè estem en aquella disjuntiva. Si enviem armament, estem prolongant un conflicte dolorós. Si no l'enviem, estem deixant els ucraïnesos sols. Què fem aquí? I també, com deies, una guerra propaganda. Sabem ben bé què volen els ucraïnesos, ho podem intuir, però és difícil de dir-ho en aquest moment. Ho podem intuir bastant, d'altra manera. En qualsevol cas, sí, hi haurà una situació internacional més tensa. El paisatge mundial i europeu ha canviat radicalment en les dues últimes setmanes i les regles del joc també estan canviant. Aquí hem de veure si seran regles del joc que es quedaran permanents. Una vella definició d'una potència internacional és aquell actor que té capacitat per establir regles del joc o per canviar-les. Les regles del joc deien, entre altres coses, que no envairàs el país del veí o no et quedaràs en la regió del país del veí. I això, com deia, no era habitual des del 45. Hi havia altres jocs bruts, que sí, que pots influir en el veí, pots enviar tropes indirectament, pots armar sectors del veí, etcètera, etcètera, i això ho han fet tots, russos i occidentals. Però aquesta situació és nova.
Sí, Francesc, t'anàvem a preguntar, de fet, un dels termes que ha estat sortint molt últimament és la possibilitat de que, depèn de com vagin les coses, fins i tot poguéssim arribar a una tercera guerra mundial. De fet, dona la sensació que aquí l'OTAN i Rússia s'estan com pessigant una mica per veure qui és el primer que llença alguna cosa que pugui desencadenar un conflicte d'aquestes característiques. De fet, l'OTAN ho vol evitar, dona la sensació que a Rússia li seria bastant igual, sempre i quan puguin aconseguir el que ells volen. De fet, per Putin les persones no són importants, l'important és l'Estat, no? Per tant, quines possibilitats hi ha de que el conflicte pugui anar molt més enllà d'Ucraïna i de Rússia, tenint en compte això, aquestes pessigades que s'estan fent amb coses com, per exemple, militaritzar altres països a Ucraïna, és a dir, col·laborant amb ells, perquè de fet no es fa de forma descarada, però sí que es fa de forma. Per exemple, Espanya hi ha enviat armament, per tant, home, en certa manera no s'ha fet d'amagatotis això, sinó que s'ha fet d'una manera que ha passat pel Parlament. Per tant, quines possibilitats hi ha de que aquest conflicte es pugui allargar a altres països, es pugui estendre com una taca d'oli?
Bé, em sembla que n'hem parlat ara mateix bastant d'aquestes possibilitats i de les reaccions que hi pot haver. Jo voldria sortir al pas d'algunes coses que s'estan dient aquí perquè són perilloses. Estem satanitzant a Putin, i això és perillosíssim, per dues raons. Primer, perquè Putin no està sol. Putin té els seus assessors, que poden ser fins i tot molt més radicals que ell, té el Siloviki i sectors de l'exèrcit poderosos que el poden fins i tot empènyer més enllà. Segon, perquè és un discurs que està molt incorporat a la societat russa. Quan menystenim el pensament de Putin, bé, potser un dels errors que han tingut a Occident és que no han tingut en consideració les sensibilitats de la població russa. Després, coses que s'han dit aquí, com que Putin no té en compte les persones, és un discurs també perillós. Putin sempre dirà, clar que el tinc en compte, tinc en compte la població russa, i fins i tot et diran que tenen en compte la població ucraïnesa, i encara que ens pot semblar que no és així, cal tenir en consideració això, perquè aquesta demonització té conseqüències. Una de les conseqüències que em fa patir més és que, vaja, ja hem vist casos de russofòbia aquí a casa nostra i a tota Europa Occidental. I, per exemple, jo he vist els estudiants russos a la meva universitat patir ànsia per això, perquè estan sentint rebuig, comentaris, etc. Fan a la qüestió de fons que em demanaves, a veure, tampoc crec que Putin li sigui igual una guerra mundial, ni molt menys. És un escenari que ningú desitja, per moltes raons. Primer, perquè no vol ser culpable d'això. Segon, perquè les conseqüències arribarien a tot arreu, inclosa la població russa, inclosa la estabilitat del poder de Putin. És un escenari que tothom vol evitar, tothom voldria arribar als seus objectius polítics finals sense massa sang. És per això que la guerra ucraïna també s'està allargant massa pels interessos russos, malgrat el que digui el propi Putin, que tot va segons el ritme planejat. En realitat, aquest escenari de Tercera Guerra Mundial, que caldria definir en els seus termes, però un cop més estem davant de la imprevisibilitat dels fets, i una de les coses que fa més por i que va una mica conjunt al concepte de Tercera Guerra Mundial és el conflicte nuclear. Si s'arribés a aquest punt, això m'ho pregunten molt, si estem al davant d'una guerra nuclear, en aquest estadi no ho crec, entre altres coses, perquè Ucraïna està massa a prop de Rússia i qualsevol radiació possible podria afectar també a Rússia, recordem Txernòbil. Si anem a un nivell superior, que seria el de la guerra entre potències, aquí, en principi, s'aplicaria també la lògica de la guerra freda, que és la dissuasió mútua. Jo no t'ataco, almenys amb armament nuclear, perquè tu em pots atacar. Per tant, en principi es neutralitzaria. Per tant, jo crec que si hi hagués un conflicte Rússia-OTAN seria convencional i localitzat, almenys en una primera fase. El conflicte nuclear, jo diria que és una probabilitat molt remota. Però clar que, com deia dues hores abans de la invasió d'Ucraïna, la invasió era una probabilitat remota.
Cert. Francesc, una última qüestió. Quin paper té Xina aquí? Abans parlaves, no? Rússia deia, no, sou un país amic, fins que ha passat tot això, no? I aquesta invasió militar ningú se l'esperava. Fins quan es veia un enemic, i parlo, ho poso entre cometes, econòmic, veiem tota Xina, no? Ha sigut, bé, Xina-Estats Units, etc. Quin paper té Xina? L'hem vist com posar-se una mica de costat. Dóna la sensació des de fora els que, evidentment, no som analistes. Quin paper té i quin paper està jugant?
Si no té els seus propis interessos, si són interessos que no coincideixen amb els russos, amb molts aspectes. A veure, quan es parla tant de l'aïllament de Rússia, de que Rússia no té amics, hem de tenir en compte una cosa. A diferència de la Unió Soviètica o fins i tot de la Rússia dels Tsars, Rússia no té un discurs universal, no té un discurs d'alliberar el món del capitalisme o dels turcs o de qui sigui. El seu discurs, els seus valors són nacionals, són d'interès nacional, són de seguretat nacional. Només té un valor que podria ser qualificat d'universal, que és la seva protesta legítima contra el monopoli que té Occident sobre el sistema internacional. I en això convergeix amb Xina. Xina protesta exactament pel mateix. A partir d'aquí, les convergències són mínimes. Hi ha un cert interès econòmic per Rússia, per vendre el gas i per Xina comprar-lo. Sí, però això també va a mitjà llarg termini. Els gasoductes encara no estan fets i trigaran mesos a ser construïts. Més enllà d'això, Xina té una política comercial que pot ser molt agressiva, però que deixa la part de defensa, la part de seguretat armada, molt al marge, fins i tot els seus interessos de seguretat, Taiwan, Spratly, d'alguna manera Hong Kong i Tíbet i Xinjiang, estan totalment a part. Xina vol tenir relacions amistoses amb Occident perquè és a qui li ven els seus productes. I amb Rússia tenen molts molts problemes de plantejament. Una de les prioritats de Xina és la ruta de l'Àrtic, per on passa un sector de la nova ruta de la seda, de la Belt Road, el projecte Belt Road, i això a Rússia no li fa cap gràcia. Hi ha solapament d'interessos a Àsia Central, Àfrica, Amèrica Llatina. Fixem-nos una cosa, des de la famosa declaració durant les Olimpiades de Beijing, ara ja deu fer un mes i mig, crec, o un mes, Xina no ha mogut un dit per Rússia. S'ha abstingut al Consell de Seguretat, a l'Assemblea General, no ha donat suport diplomàtic, no ha donat suport logístic, no ha utilitzat els instruments de cooperació de matèria de seguretat, com l'Organització del Tractat de Xangai, l'Organització de Cooperació de Xangai. Xina no està realment mostrant un suport actiu cap a Rússia, ni molt menys. Ara es vol presentar com a mediadora. Tant de bo, perquè realment crec que Xina és un autèntic país neutral. No li agraden els uns, sinó li agraden els altres. Per tant, té interessos en tots dos. També Xina està perdent un mercat important a Ucraïna i la possibilitat d'establir també els seus lligams comercials amb Europa Oriental, i li interessa la pau.
Avui també veiem aquesta trobada a Estats Units-Venezuela, que no sé en què s'acabarà concretant i si n'hi haurà més. No sé si a nivell geopolític canviarà, tu ara deies, Francesc, això canviarà, o en dues setmanes ha canviat el panorama, no?, que teníem a Europa. A nivell mundial, preveieu canvis també que s'allargaran en el temps?
És molt més que probable. De fet, ja els estem veient i els veu tothom. Parlàveu de Venezuela, doncs s'ha donat una circumstància molt estranya que els països de l'esquerra llatinoamericana no han donat suport, tant com s'esperava a Rússia, a l'Assemblea General de Nacions Unides. De Venezuela es veu que no podia votar per raons d'incompliment de quotes. Però Cuba i Nicaragua s'han abstingut en la condemna a Rússia. Iran també. Sèrbia ha votat en contra, ha votat a favor de condemnar la invasió de Rússia. Ja hi ha moviments, hi ha alineaments. En tots els sentits, també ens trobem que la meitat dels països que s'han abstingut són africans. Àfrica segurament hi tindrà molt a dir en tot això. Hi ha un fort rebuig a la influència occidental. I jo crec que estem en un reposicionament i en un redibuixament, per dir-ho d'alguna manera, o redisseny del mapa internacional. No afavoreix gaire a Rússia, recordem, ha tingut 5 vots a l'Assemblea General de Nacions Unides comptant el seu. I els altres són pàries internacionals, Belarus, Corea del Nord, Síria i Eritrea. Veurem què en surt de tot això. Hi ha molta incògnita, moltíssima, però sí, tot està canviant.
Francesc, hem d'anar acabant, no tenim més temps, a més sabem que tens altres compromisos, però ara sí, abans d'acabar, et volíem fer una última qüestió. T'ha sorprès tota aquesta solidaritat que hi ha hagut amb el poble ucraïnès? I a què l'atribueixes?
Bé, no m'ha sorprès molt, una mica sí, clar, però no m'ha sorprès molt perquè, entre altres coses, també hi ha hagut una campanya del missatge, una campanya de premsa, etc. A veure, no estic dient que no estigui passant tot el que està passant, ni que sigui una gran desgràcia, però s'ha presentat d'una manera molt concreta. S'han censurat els mitjans de Rússia. A mi això em sembla un error, per moltes raons. Una, perquè va contra principis de llibertat d'expressió. Dos, perquè estan donant arguments a l'enemic, perquè efectivament és una campanya agressiva de censura. I tercer, perquè molt sovint el que deien eren tonteries tan bèsties que es desprestigiaven per sis coses. Però s'ha actuat d'aquesta manera, tenim un discurs únic, tenim una solidaritat, sí, amb un poble que és víctima, que és proper, que molt sovint gent amb la que convivim, recordem que hi ha comunitats importants d'ucraïnesos a Catalunya, d'alguna manera pensem una cosa, quan aquesta solidaritat i aquests sentiments positius enllacen directament amb els interessos estratègics del nostre país, ens hem de mirar amb una mica més de cautela. I aquí, efectivament, hi ha hagut també un interès en promocionar la causa. Insisteixo, és una causa justa, però curiosament coincideix amb l'interès de l'Estat i del bloc al que pertanyen.
Doncs bé, com comentàvem, un conflicte que malauradament no està tancat, que està canviant i canviarà el panorama que tenim. Francesc Serra, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès avui. En Francesc és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en l'espai i en el món soviètic. Francesc, moltíssimes gràcies per atendre'ns i haver-nos aclarit tantes coses sobre aquest conflicte.
Gràcies a vosaltres.